habitación todo es un mundo, ¿no? Depende de los clientes, la cantidad de personas y la capacidad que tengan esas personas del concepto que se tiene hotel, ¿no?
O sea, sí, perquè el concepte és que allà pots fer una mica el que vulguis, ¿no? Per exemple, les tregals, claro, les deixes tirades, els llençols...
Sí, es tremendo. Bueno, en este verano pasado se han visto habitaciones horribles en internet, ¿no? Que tú entras y todo está patas arriba. Son 2-3 camas que se hacen por habitación. Y claro, ¿qué haces cuando entras en un baño que está totalmente inundado de agua? Porque a veces, bueno, hay clientes que se duchan. Y yo no sé si se duchan dentro de la bañera o en el suelo directamente. Y así, muchísimos casos. Te encuentras...
Que la vostra logística no contempla aquestes excepcions, no? Perquè si, no, si heu de fer 26 habitacions en 6 hores i us trobeu alguna habitació d'aquestes característiques, doncs hi heu de dedicar molt més temps.
Sí, mira, hace 30 años se tenía cordura, ¿no? Se tenía cordura, empatía por la persona que limpiaba. Y como no teníamos todavía el boom, ¿no? Esto de toda la gente que viene, pues se podía decir que teníamos un máximo de habitaciones, que eran en ese momento 15 habitaciones, y que aún así ya la carga de trabajo era exagerada, ¿no? Yo he llegado a trabajar entre 10 habitaciones y 18 habitaciones, que era el récord en ese momento, ¿no? Y todo en 8 horas, recibiendo un trato digno, pudiendo tener tiempo para desayunar, descansar, comer, y luego, pues, si no llegaba, venía el refuerzo, que me venía a ayudar con las habitaciones, que aún me quedaban, pero en la actualidad no es así.
No hay empatía.
No hay empatía, tú eres... la mujer de la limpieza que es invisible, ¿no? De allí todo nuestro trabajo por visibilizar, ¿no? El tema de la limpieza de las camareras de piso, sobre todo, porque ten en cuenta que en la actualidad el 95% de las camareras de piso sufre de al menos una enfermedad crónica, o sea, ya estamos consideradas como un colectivo enfermo. Entonces, si ya estamos así, ¿cómo será dentro de nada? Cuando estaba el presidente Rajoy, ya lo dijimos, ¿no? En nada seremos un colectivo enfermo. ¿Qué vas a hacer con tantas mujeres enfermas? Claro, a él no le ha tocado el tema, ¿no? Ahora...
Una de les reivindicacions també que feu és acabar amb l'externalització del servei de neteja, no?
Sí.
Perquè considereu que és aquí on hi ha una diferència clau a l'hora d'establir les condicions de treball.
Sí, exacto. A ver... Vuelvo a decirte, hace 30 años estábamos trabajando con una empresa de trabajo temporal para los picos, ¿no? Cuando había mucho turismo, sobre todo en verano, se contrataban personas, mujeres, y durante el verano se trabajaba, ¿no? Y luego, cuando acababa el verano, te ibas al paro o empezabas a trabajar de otra cosa, pero luego, al año siguiente, te volvían a llamar, ¿no? Y empezabas a trabajar. Esto, pues, con los nuevos contratos se llaman igual en la actualidad. Y tú podías saber qué cantidad de mujeres trabajaban durante el verano y podías decir, bueno, pues las condiciones económicas eran 3 veces muchísimo mejor que en la actualidad. No se trabajaba bajo convenio, sino por encima del convenio, ¿no? O sea, te digo, para trabajar bajo convenio, me quedo en mi casa. Esa era la idea, porque ya sabías que te enfrentabas a un trabajo muy duro. Es que no se trata de limpiar una habitación. Se trataba de limpiar en aquel momento entre 15 y 18 habitaciones, cuenta las camas, ¿no? Son 40 camas más o menos al día. 40 camas, 40 WCs, 40 duchas, 40 suelos, etcétera, 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 ¿no? De cosas, bueno, el aspirar, bueno, es todo.
Sí, sí.
Entonces, tú decías, bueno, pues voy a hacer este trabajo que es duro, pero me compensa lo que voy a ganar. En la actualidad, pues es menos de 1000 euristmo, ¿no? El 1000 eurista no existe. O sea, existe cuando tú tienes una carga de trabajo de más de 8 horas, ¿sí? y te estás 2 horas más allí para terminar esas habitaciones. Esas horas no se te pagan. Ya sabes que las habitaciones son de obligado cumplimiento. Entonces, si tú te dejas una o te dejas dos, algunos hoteles se hace una bolsa de horas. Así que llega el momento en que tú vas y trabajas 1 o 2 días gratis. ¿Por qué? Porque estás debiendo. ¿Y cómo es que llegas a deber con los famosos no molesten? ¿Sabes tú qué pones?
Sí, sí, dius, mira, ara estaré fins a les 12 del migdia a l'habitació.
O clar, que no quieres el això, servicio això ese
canvia,
dia.
Això us canvia la rutina.
Total, perquè
clar,
antes...
Clar, no el servei, però heu d'acabar fent l'habitació.
Claro. Antes se respetaba y si te tocaba un no molesten, pues bien para ti porque descansabas, ¿no?, de esa habitación. Pero en la actualidad no. En la actualidad tienes que intercambiar estos no molesten y eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues lo dejas y acumulas una habitación, dos, y vas sumando hasta que vuelves a trabajar y un día te dicen, bueno, me estás debiendo tanto... Y es lo que sucede, trabajas gratis ese día.
Jofre Llombar.
Sí, jo voldria introduir un nou tema. Algun dia n'haurem de parlar, perquè aquest col·lectiu en quedarà molt afectat. El 2028 està previst el tancament dels pisos turístics. I molta d'aquesta gent de la que ara estem parlant se n'anirà al carrer, directament, perquè tancaran les llicències de pisos turístics i molta d'aquesta gent se n'anirà a l'atur. I les poques que es puguin recol·locar passaran de les condicions laborals que són millors d'un pis turístic a les condicions d'un hotel que acabem de sentir la seva descripció. Per tant, hi haurà un problema afegit que serà el tancament dels pisos turístics, on, per cert, allà no s'externalitza. Allà es vol un producte de qualitat, abans que parlàvem de productes de qualitat, es vol un producte de qualitat, es vol un estar de qualitat, i per tant, les cambreres de pis...
Depèn del pis, però,
estan,
però
en general...
És diferent a tenir un hotel amb...
Exacte, normalment. Per tant, jo el que voldria dir-li és com fareu front en aquests 2 anys que queden abans no s'apliquin aquestes llicències de... l'extinció de les llicències.
Primero, aclárame dónde aparece de que las condiciones son muchísimo mejores en los pisos turísticos.
Muchísimo o un punto, ¿no?
Bueno, no. Es al contrario. No sé, la información que yo tengo es que en los pisos turísticos trabajas más y en peores condiciones.
Els que pertanyen a cadenes, sí. Jo dic els que són de petits propietaris, per exemple.
Mira, la mayoría de propietarios trabaja con el Airbnb. Y entonces, con este, es que no tienes... En el edificio no todos los pisos son del Airbnb. Por lo tanto, cuando se programa el trabajo de una camarera de pisos y ya no tienen la categoría de camareras de piso, porque en su mayoría les ponen la categoría de limpiadoras y de auxiliares de limpiadoras, entonces ganas por debajo del convenio de hostelería, estás ganando bajo el convenio de limpieza, que hay una diferencia de unos 300, 400 euros, ¿eh? Y los pisos turísticos están en distintos sitios. No se te cuenta el traslado de un piso a otro. Entonces, te encuentras con muchas más problemática, porque muchas veces tienes que tú llevar todo el implemento, porque no hay en uno solo pues lo que necesitas. Entonces, nosotras pensamos que las condiciones de trabajo son peor para las compañeras que trabajan en los pisos turísticos.
En qualsevol cas, temeu quedar-vos a l'atur a partir del 2028.
No. Porque, a ver, camareras de piso faltan en los hoteles. Pasa que las empresas de servicio las ofrecen por precios irrisorios. Tú tienes que hacer más de 400 habitaciones para poder estar en un sueldo de unos 900, 1.000 euros. Porque el sueldo mínimo interprofesional tampoco se cumple. En cuanto salió Sánchez a decir que, bueno, y la ministra, ¿no?, que se tenía que equiparar los sueldos, pues, ¿qué pasó? Que se han reducido las horas de contrato laboral. Esa es una trampa enorme, porque si antes hacías 8 horas, ahora haces 6. Y la cantidad de habitaciones son 26. Entonces, el beneficio no lo encuentro yo. No hay. Y los pisos turísticos son nidos, así como los hoteles de enfermedades.
Jordi.
Primer, em va agrair la veu que escoltem i també posar en valor la dificultat que ha tingut durant temps poder construir el col·lectiu de les Kellys per fer visible aquesta realitat i després posar-la al costat de com en el nostre país s'insisteix molt en com el sector turístic és un gran pilar de l'economia catalana, però és un pilar que descansa sobre les esquenes i sobre les malalties, diguem-ho així, cròniques d'unes persones com són les treballadores, les cambreres de pisos que ara se'ns plantejaven. I ara que està tan en el debat públic la qüestió de quin model econòmic hem de tenir, quins models, hi ha un debat clar, no? I no sé, m'agradaria escoltar la vostra proposta de com el sector turístic pot veure's enfortit si tracta millor el seu personal.
Mira, nosotras hace unos, sí, 8-10 años, porque con la asociación vamos a cumplir 10 años este año, y es el tiempo pues que se hizo aquí en Barcelona, fue la primera vez que salimos a la calle porque habíamos denunciado una cadena hotelera. Te he de decir que se lograron muchos beneficios y en la actualidad, en ese hotel, yo creo que es uno de los mejores hoteles en los que puedes trabajar. Aún faltan detalles como rebajar habitaciones y que se entienda que no podemos trabajar con condiciones de número de habitaciones, porque tú, por ejemplo, no te vas a un médico y le dices, tienes que visitar 800 personas para que te pueda pagar este sueldo, ¿no? Tampoco a un camarero de restaurante le dices, tienes que atender 40 mesas para que puedas hacer tu jornada de 8 horas, me refiero, ¿no? A la jornada de 8 horas. Pero en cambio las camareras de piso sí, ¿no? Entonces tú no te puedes ir porque por la externalización y más que nada por estas empresas de servicio que no valen nada, porque realmente no valen nada, tú te tienes que quedar porque el siguiente día, si tú no haces esas habitaciones, al día siguiente ya no, al día siguiente o en una semana, ponte, ¿no? Entre que consiguen otra persona, te quedas sin trabajo y no solamente te cierras la puerta de un hotel, sino de varios. Esa es la gran problemática que tenemos. Entonces, ¿qué hacen muchas compañeras? Pues se quedan calladas, bajan la cabeza y aguantan todo lo que les venga. No te puedes quejar, ¿sabes? O sea, no te puedes quejar. Las condiciones se mejoran cuando tienes un jefe o una jefa empática, una mujer que sabe, ¿no? Que
es posa la pell de la de vostra, que està, sí, sí. Que entenc que sou persones.
Sí, sí, sí. Nosotras en todo momento hemos luchado por dar visibilidad a las camareras de piso.
No, perquè aquesta és la diferència també en aquests últims 10 anys, no? Des que es va crear l'entitat, que és veritat que no esteu tan soles, esteu més organitzades.
Exactament.
I això canvia també.
Cuesta muchísimo. Ja, porque ja. ¿Cuál es la idea que tienen de la mujer? Mira, la mujer de la limpieza es la mujer que no sabe, es la mujer que es ignorante, es la mujer que no vale. O sea, que le podemos pagar lo que queramos, ¿no? Y no es
que
así.
Que li estem fent un favor encara, ¿no?
Exactamente. Tienes que agradecer que te estoy dando ese trabajo. Y no es así. Somos mujeres y que criamos hijos, que llevamos un hogar, que llevamos la economía, que tenemos un trabajo, que valoramos el trabajo y que sobre todo trabajas en eso porque te gusta. No todas las personas sirven para este trabajo.
Breument, Marta, sí.
Sí, molt ràpid. Durant tots aquests anys, no?, d'organitzar-se, de visibilitzar, segurament d'anar-li a explicar també a tothom, no?, la vostra situació, esteu, diguem-ne, evidentment no està resolt el problema, no? Però teniu la sensació que, per exemple, des de la política i des de qui pren les decisions s'us ha anat acompanyant o sentiu una certa frustració en això?
Mira, cuando nos iniciamos sentíamos que estábamos olvidadas, ¿no? Porque los grandes sindicatos nos habían dejado a la mano de Dios, o sea, no les había importado. Hicimos presión en los convenios y tal y todo lo demás. El gobierno hizo que veía pero al final ha sido el gobierno del PSOE que nos ha pegado unas puñaladas tremendas, ¿no? Porque nos ha dejado aún más vendidas que antes. Había un pacto que teníamos, ¿no?, y que nos había costado muchísimo con el primer gobierno del PSOE, en el que se tenía que modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, solamente añadiendo que la actividad principal de la empresa no se puede externalizar. Y salió la ministra, hablando sobre esto 3 veces por la tele. 3 veces. Y no se hizo. Al final, silencio, silencio total, y luego la noticia de que ella misma sale hablando de que estaba trabajando muchísimo con Comisiones Obreras, con UGT y con la patronal. Ya entonces supimos que esto no se iba a hacer, y así fue. No se hizo. No se eliminó, por lo tanto, las empresas de servicio han seguido proliferando, ¿no? Mm. Y a partir de entonces sigue cayendo el trabajo a peor.
És Vania Arana, que és la fundadora i portaveu de les Kellys. Gràcies avui per acompanyar-nos i endavant amb la lluita. Aquí estarem.
Muchísimas gracias, y solamente dar el apoyo a todas las compañeras, un saludo a todas que en este momento están trabajando, y decir que todo se puede, ¿no? El verde es nuestro color, el color de la camiseta, el verde esperanza, y esa esperanza jamás la perderemos.
Gracias, que vagi molt bé.
Muchísimas gracias.
Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolina, Spol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Del 21 de maig al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o al corteinglés.es.
Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Un, dos, estic molt fresc. Un perdó dels teus a mi no em serveix. Qui trenca un cor vol dir que no se'l mereix. Avui brindo per la meva gent i ningú més.
Tanquem la hora d'avui amb Marc Batallé, amb Jofre Llombart, amb Jordi Viri i amb Marta Pascal. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què més ens queda al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida intentarem entendre els joves, però literalment. A què es refereixen quan diuen allò de 6-7 amb renta?
Ja no ho he entès.
Coses que els crea Grinch.
Sí, doncs ara... però, sí, això de les mans sí, però què vol dir?
Doncs ara ho sabràs, d'aquí pocs minuts.
Bueno, però si tots feu així, però ningú sap
no,
què...
No, jo no ho faig. És que em mira en Ricard, també ho fa el meu fill.
Què vol dir?
És un, express, és un TikToker nord-americà, però si forma... no
què vol dir?
Ah, no ho
no,
sé.
No, jo crec que forma part de la broma, de... que no vol dir res.
Clar, i que no pilles.
I que no pilles.
Sí,
que
no
i que és un detector...
Però a veure, l'okay, tots sabem...
Sí. El 6-7 també
sí,
crec
però...
que és... El 6-7 crec que també és un detector de boomers que fem cringe.
Sí, i que no sabem ni què vol dir. Ja ens ho explicaran, ara ho escoltarem.
Doncs en parlarem amb la professora i creadora de contingut Irene Carreras i amb la lingüista del 3CAT, la Olga Clapés.
Després obrirem la taverna per sentir Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui parlaran del sucre, perquè sembla que torna el sucre morè, i de beure vi a copes, entre d'altres coses.
A partir de les 11 conversarem amb els cuiners Javier i Sergio Torres, els germans Torres. Repassarem la trajectòria d'èxit d'aquests bessons barcelonins, un cas únic en el món de la restauració.
I tancarem programa amb els clàssics habituals, humor, concurs pendent i la Renaixença. Avui entrevisten una dona extraordinària, l'alpinista i escaladora Sílvia Vidal.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
6-7, què?
6-7, 6-7. No em 67. Bogegis. No, eh? no sé. Doncs, que l'actuació més esperada del cap de setmana, Rigard, és la de Bad Bunny, i a la nostra àgora ho saben.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
De Bad Bunny. Em quedo amb el resum que n'ha fet el Marc, eh? Diu, no l'entenc, no canta bé, no m'agraden les lletres, però sí que diu que li cau bé després de l'escola.
Com?
No m'agraden les lletres.
No sé si t'han agafat el tall com imitaves a Bad Bunny. Si vols repetir.
No m'agraden les lletres.
Bueno.
Molt bé.
Ja el tens, ja el tens, Marc.
Sí, però sí, sí. Digues que és en Ricard, que semblava que era jo. És en Ricard. Sí,
no, Ricard Ostrell.
No està clar, no està clar.
Sí, va, no,
home, no, seria ventríloc, si no. Està parlant i se sent de fons, seria ventríloc. Clar.
I, escolta'm, si Bad Bunny és actualitat, doncs allà hi serà el Matí de Catalunya Ràdio, perquè el Matí de Catalunya Ràdio gairebé sempre és allà on toca.
Anem en directe a una d'aquestes protestes convocades per avui. Alcanar, Jordi Barranca, bon dia. Doncs ni bon dia ni bones Pasqües.
No m'agraden les lletres.
Bueno,
un meme, ja ho tenim.
Però avui la notícia que més m'interessa de totes les que hem explicat és un succés, la notícia d'una caiguda al buit. M'imagino que sabeu de què parlo. Ho hem explicat així aquest matí.
Han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puentes després de fer el pit. Yeah! Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi.
Pinos Puentes, es diu el municipi.
No, existeix, l'he buscat, existeix. Sí,
Pinos
sí.
Puentes?
Sí.
I va caure per un pont?
No, va caure fent el pi.
Fent el pi.
Va fer, ja, ja. Pinos Puente. Puentes. Clar, si estàs a Pinos Puentes...
Ja has de fer.
No crec que és una fake news com una catedral, no, però vaja.
En tot cas, només no, ara falta que la jutgessa s'ho cregui, no? No estava haciendo el pino en un puente.
I a les xarxes, què diuen, Joel?
Doncs mira, les xarxes, i concretament Twitter, estan molt crispades, Ricard, tu ho saps molt bé, i és cert que hi circula molta violència, però també hi ha espai per l'amor a Twitter, Ricard. Quan les xarxes, i sobretot Twitter, la gent veu una declaració d'amor sincera, incondicional, des del cor, les xarxes s'emocionen. Les xarxes s'emocionen. Això és el que ha passat amb aquestes paraules d'Antonio García Ferreras dedicades al seu gran amor, Florentino Pérez. Dissabte passat, en una entrevista que es va fer a ell mateix a La Sexta, prepareu els Kleenex. Li he posat una mica de saxo de fons.
Un presidente que tiene 3 años más de mandato, que no tiene que convocar elecciones hasta dentro de 3 años y que dice no, la respuesta es la democracia y convoca elecciones. A mí me parece un gesto valiente. Esta es la verdad. Que la gente tampoco se equivoque. Es decir, ese enfado de Florentino Pérez, ese hartazgo, conecta con muchísimos socios del Real Madrid. Sé muy bien que Florentino Pérez tiene la fórmula. Él sabe cuál es la respuesta. Tiene fuerza más que de sobra. Cuando él llega al Real Madrid, se encuentra un Madrid en decadencia, en ruina, y cómo lo ha convertido en el Real Madrid más poderoso, líder del fútbol mundial. Tiene que volver a hacer magia, magia, y sabe cómo.
Caray, tú.
Aquí el Kleenex és per un altre ús, eh?
Sí. Però aquí, en tot cas, seria perquè el faci servir Florentino, en aquest cas. I ara anem a TikTok, on hi viu una tal Laura Garcas, creadora de contingut amb gran èxit a TikTok, gràcies a una pràctica d'ètica dubtosa, però molt estesa entre els creadors de contingut, que és enfotre-se'n de la gent gran. Es fa molt això d'explotar avis i àvies per fer riure en situacions així entranyables, però s'ha de dir que a vegades fa gràcia. Aquí la tal Laura Garcas es disposa a sortir de casa molt escotada, però abans, expressament, passa a saludar el seu avi i passa això.
¿Qué te apuestas a que mi abuelo me llama guarra?
Hola.
Me voy. Hola, guarra.
Estoy guapa.
Sí.
Estoy guapa.
¿Qué te vas a cotipar?
Estoy guapa.
¿Qué anda? Me voy.
A veure, me voy. Un avi rondinaire, però entranyable, Ricard, com Florentino Pérez, qui, per cert, gràcies a la famosa roda de premsa de la setmana passada, ha generat un debat molt interessant a xarxa sobre quina és la pitjor roda de premsa d'un president de club de futbol de la història. Hi ha qui diu que és la de Florentino, altres diuen que segueix sent la de Núñez quan va fer fora Cruyff, que ja la vam recuperar l'altre dia, i ara ha sortit gent reivindicant una altra de molt bona, que és la de Jesús Gil, el 1996, intentant explicar en anglès que ell no era racista.
I'm old. I am white. No problem. Ara, I think that... Excuse me. If I think that you black and say black, black, black all days, is very bad.
It's very bad.
The color no is problem for man.
Doncs gràcies, Joel. I gràcies també a Marc Batallé, Jofre Llombart, Marta Pascal i Jordi Mir. Que vagi molt bé. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Farem una pausa i de seguida parlem de com parlen els joves. No.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
amadíssim Senemí,
i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia enteses per absorció. I la resposta era compreses. Entendre és sinònim de comprendre. I una compresa és un tros de tela que s'aplica sobre una part del cos per absorbir supuracions de tota mena. 918 dels 1.273 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Can Llong Cristina Ortiz Castañeda, de Barcelona. I avui també ens heu dit adhesions, assumides o simbiosis.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem!
Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
També a la web i l'app.
Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.
Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 랍다운, 잠깐만 펴. 저 멀리서도
Si sou joves o teniu nens i nenes a prop, segur que la paraula bro us resulta molt familiar, però n'hi ha d'altres.
Quan la profe diu 6 més 7, potser de classe fem 6-7. O aura, aura, aura. Com, uau, que espectacular lo que acabas de hacer, cuánta aura. I després ja la Laura, que és lo contrario de Laura, que és com algo que ha fet el ridícul.
Tien molt, ella jura, que vol dir que el que t'estan dient és completament mentida. Per exemple, si una persona et diu que va estar tota la tarda fent els deures i tu saps que va estar connectat als videojocs, tu li pots dir, ella jura.
Doncs ara ho sentíem, està de moda i s'està convertint en un llenguatge universal. El 6-7, per exemple, fins i tot el Papa Lleó 14 s'hi ha sumat fa poc.
6-7, un jugador de bàsquet va fer la canasta 67, llavors un animador va fer 6-7.
Tots fem això, no he sentit, però bueno, fa que encara com 6 minuts que ho estem fent, així que...
No ho sé molt bé, però crec que va ser d'una cosa dels Estats Units, no?, i que s'ha fet molt famosa ara.
Em surt del TikTok i llavors, doncs, així no ho fa, ja està.
I avui volem fer una mena de diccionari joves català, català joves, però sobretot preguntar-nos cap on va la llengua. Per això podem saludar la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut. Irene, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Coneguda a les xarxes com La Prof, i l'Olga Clapés, que és lingüista de Catalunya Ràdio i també del 3CAT. Què tal, Olga, com estàs?
Bon dia.
Per situar-nos, Irene, tu crees contingut en català i de català a les xarxes.
Sí.
Ben bé, com ho fas? Incorpores aquest vocabulari, bro, i això o no?
Clar, què passa? Jo sí que intento a les xarxes, com que al final la missió principal o l'objectiu principal és ensenyar català a persones que el volen aprendre, sobretot és públic adult castellano parlant. Llavors sí que, literal, el bro no apareix sovint,
yeah.
però sí que en algun moment, clar, al final és llenguatge de carrer que poden sentir i també l'han de conèixer. Llavors sí que en algun moment, en alguna conversa, pot sortir.
Perquè tu vas notar que hi havia una necessitat de crear contingut sobre el català.
Clar, completament. Jo al final de carrera i després de professió soc professora i vaig veure, doncs, vaig en el seu moment anar a viure a Andorra i vaig veure una necessitat brutal de poder ajudar la gent que volia aprendre català i volia viure en català a que ho pogués fer. I va ser quan vaig dir, va, doncs començo a ensenyar la meva llengua materna a persones que la volen aprendre. I va néixer una mica així.
Olga, sempre hi ha hagut, per això, un llenguatge col·loquial propi entre la població jove, o això és nou d'ara?
No, home, tota la vida. Recorda tant, eh? El bro és el nostre tio. Bueno, nostre, dic nostre, però cada generació té el seu.
Clar, és que per nosaltres, tio, és una cosa molt...
El crash, per qui vas, no? El molt top, és guai.
Molt
sempre,
top, sí.
Sempre hi ha hagut, no? I ara n'hi ha moltíssims. Jo és que tinc una filla de 16 anys i 100% ideal, en plan, tipus, I'm cooked. L'he begut oli de tota la vida, no? Vull dir, sempre hi ha hagut això. Per crear comunitat, per crear una identitat pròpia, no? Pertanyo a aquesta comunitat, doncs parlo així i com que ho faig, pertanyo a aquesta comunitat i m'hi sento identificat, no?
I això sempre hi ha com un rebuig o com una incomprensió, no?, per part de la generació més gran.
Això sempre. La generació anterior sempre parla pitjor, no?
És el que... Hem fet tots, ho hem fet tots.
Sí, ho hem fet tots i seguirà passant. Però, justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo que no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no? Doncs justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap què estàs dient, ja ho deixo de fer servir.
Clar, però 6-7, per exemple, què és això? Jo és un moviment de mans, no? Diuen 6-7 i van fent com un moviment de mans.
Sí, ara s'ha tornat una mica que abans ho comentàvem a l'anar tirant, no? Que abans dèiem el xino-xano, que hem dit, no? Ara és un...
50-50.
Sí, com vas? Una mica, entre el 6 i el 7, no? 6-7.
Però és molt aleatori,
sí,
perquè va sortir dels Estats Units, d'un jugador de bàsquet, de mil coses, no? Van sortint i realment no saben ben bé d'on ve, però ho fan servir, si senten identificats i ja està, no? D'un número de casa del raper que cantava una cançó, de la cançó,
per exemple, jo vaig a menjar un plat de pasta i em pregunten què tal el plat, puc dir 6-7.
Ho pots fer servir.
I seria un regular.
De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
Ja. Anem a repassar algunes d'aquestes paraules. Va, Sílvia, a veure.
Doncs a banda de les que hem sentit, Aura, també tenim buguejar.
Buguejar.
Aquesta ens expliquen directament a veure si l'entenem millor.
Buguejar és que hi ha un bug en un videojoc. Un bug és un problema informàtic que fa que el videojoc no funcioni bé.
I això s'aplica a la vida real, per tant, quan una persona es col·lapsa, es bugueja. Clar, així,
el
directament.
Cuc, el cuc de tota la vida?
Sí.
El bug de tota la vida? És això, el bug.
Bueno, és com fer un burnout, un... No.
Sí, quedar-te una mica bloquejat.
Gripar.
Sí, m'he buguejat, no?
Sí, completament. Exacte.
També tenim funar. En aquest context també de xarxa vol dir acusar algú o assenyalar algú. Per exemple, l'han funat a Twitter.
Clar, però això, per exemple...
Criticada tota la vida.
Funar sembla que sigui una paraula catalana.
Bueno, perquè l'adaptem al català. Això està molt bé. El buguejar, no diuen bugging ni buguear. Diuen buguejar, doncs si l'adaptes al català, doncs això està molt bé, també. No? És una manera d'enriquir la llengua.
I vol dir que aquesta paraula, potser, si s'acaba quallant, acaba incorporant-se com a pròpia.
Igual que tots els neologismes poden acabar entrant al diccionari algun dia.
Funa.
Com el viralitzar. Abans viralitzar només era un terme viral dels virus, no? I ara ja viralitzar està estès en termes...
Sí, sí.
També tenim de l'anglès gymrat, rata de gimnàs, però ho fan servir. És un gymrat.
És que seria el joc de cartes, no? El marc de...
Exacte.
Aquesta cosa, no?, de gimnàs, obsessiva, no?
O després hi ha en castellà, no? El nom rent aquest que sentíem. Que
no me rent?
No, ara no me renta.
Renta.
No em renta.
No em renta. Sí. No em val la pena.
Val la pena.
Vols anar cap allà? No em renta.
Sí, sí.
Els PDs, no? Els punxadiscos, que també està molt bé. Ja no diuen DJ, diuen PD. Anem a un PD, que és una festa on hi ha un punxadiscos.
Hòstia.
Sí, les FMs, les festes majors. I el primer dia que vaig sentir FM, jo, hi va la ràdio. No, no, és la festa major,
va. La ràdio i l'FM acabarà venint. Clar, veiem aquí com internet i també les xarxes hi tenen molt a veure amb l'introducció d'aquestes paraules, no? Perquè parlaves d'influències molt americanes, molt directes, no?, d'un raper. És a dir, al final estem parlant d'un fenomen que és mundial, no? És bros mundial.
Són un accelerador de tot això. Abans, a la tele, tothom sabia que era la Ruperta, que era el Fistro, que era el matxambrat, no? Tothom ho sentia. Doncs ara a les xarxes ho difonen, ja no és a la tele, sinó a les xarxes.
Clar,
i els nens, que potser no tenen accés a aquestes xarxes, els acaba arribant igualment. Mira la PM, no?
Ja. O nens nus més petits, per exemple, a l'escola, nanos de 7 anys diuen bro sí. i 6-7, sí. com si fos...
I no tenen accés, no tenen accés a xarxes.
Ja. Bé, és aquesta transmissió tan ràpida que ens aporta les xarxes, no? El que tardava 15 anys o, no ho sé, 2 dècades a poder-se transmetre oralment, ara amb les xarxes, què tarda? 3 segons? Mm. Màxim 2 dies?
Clar, i això vol dir... És a dir, clar, perquè, per exemple, en el cas de continguts en castellà, a YouTube multipliquen per 400 les que fan en català. Això vol dir que aquestes paraules, si busquéssim en continguts audiovisuals de xarxes en castellà, en trobaríem més que en català encara no han arribat?
Que al final... És evident que en castellà i en anglès sempre hi haurà més contingut, no? Perquè hi ha més parlants. A partir d'aquí és una mica el que deia l'Olga. Hem de, i ja ho estem fent, adaptar aquestes paraules al nostre propi, no sé, llenguatge o no sé, o terminacions, o com vulgueu anomenar-lo, i poder-les fer nostres. És evident que sempre hi haurà més contingut en castellà, perquè hi ha més parlants, i a més l'algoritme prioritza les masses. Llavors, potser no podem... 100% competir contra això, però sí que penso que estem fent bona feina i estem ja cada vegada més doncs, demostrant que tenim un lloc en tot això.
El que passa que, per exemple, deia, s'adapten al català, sí, però les S sonores, les dobles L's, els pronoms febles, tot això no hi són. Per tant, aquí sí que anem cap a una llengua més pobra en aquest sentit. No?
Sí, això és un reflex del que passa a la societat. No?
Sí.
Tu trobes amb els teus estudiants.
Sí, però al final sí que jo també penso que és important... ser conscients que el català té molts registres i que potser sí. El registre de les xarxes no serà el mateix registre que farem servir una classe i està molt bé, i és important que existeixin aquests registres diferents
i no criminalitzar-los per parlar malament.
Exacte, perquè al final això demostra que la llengua és viva, que el català és viu, no? I que doncs, té aquest canvi i aquestes doncs, no sé, diferents paraules d'interferències lingüístiques d'altres idiomes, però està bé que també hi sigui. És important saber quan hem de fer servir el registre col·loquial de xarxes i quan hem de fer un més normatiu, però penso que és important que convisquin aquests registres diferents per poder fer precisament que la llengua avanci i que realment doncs, estigui a l'ordre del dia.
I que la percebin, que la poden fer servir d'una manera útil al seu dia a dia, però també a xarxes. Per què no? Doncs la puc fer servir, és útil, és còmoda, és creïble, i per tant, en català puc fer contingut o puc anar per la vida.
Aquí hi ha sempre dues escoles, no, Olga? En el que et dediques, diguéssim, que és l'escola que s'adapta a les realitats i d'altres que diuen no. Hem de seguir sent puristes i mantenir una mica la línia més estricta.
Jo crec que hem de mantenir un estàndard que sigui reconeixible i no anar a castigar, diguéssim, no? L'enemic no és tant l'anglicisme o el barbarisme puntual, sinó això, que no la facin servir, que no la sentin seva, la llengua, i per tant jo crec que s'ha de trobar l'equilibri de trobar això. Una llengua útil, creïble i que la puguin fer servir.
I amable, també, no? Perquè al final, a mi em passa, no? Que amb la meva filla a vegades l'estàs corregint i penso, no sé si això és una bona manera perquè entengui que el català és una llengua viva en aquest sentit, no? Que no és una llengua que només et corregeix, no?
Clar, completament, és això. I al final jo penso que sovint a mi em fa l'efecte i la sensació que voler estar tan a sobre i tanta correcció, no? Depenent del context, evidentment, si ets dins una classe, doncs has de corregir, perquè doncs, han de conèixer també una mica la norma i com són les paraules genuïnes, però al carrer, no?, o a les xarxes mateix, tampoc... Penso que és més important, una mica seguit de la línia del que deia l'Olga, que el parlin, que el facin servir, perquè al final, si una llengua no es fa servir, mor, i ja està, no hi ha més. Però sí que és important que vaja, no sé, que és una llengua viva, que evoluciona, que es cometen errors, perquè funciona així, i ja està.
I després hi ha una edat que és preocupant, que és que el 29% dels joves parlen català com a llengua habitual. Per tant, si no la fem servir, doncs cada vegada seran menys els que la faran servir, per tant, és una llengua que, si no és viva, si no és útil, deixarà d'existir.
Exacte. I més que útil, també... és important, jo crec, perquè abans parlàvem dels joves que es volen diferenciar de les altres generacions i que per això precisament tenen aquestes paraules que ja arriba a un cert punt que no entenem. És important que per ells el català sigui la llengua que els emociona, que poden fer servir per riure, per plorar. Jo ho he viscut així i per això també he pogut créixer i m'he sentit que el català és la meva llengua. Però potser a dia d'avui aquest jovent no sent... que la llengua, potser, la llengua catalana el pugui representar del tot. Pels motius que siguin, no? Potser per aquesta correcció constant que comentàvem abans. Però és important aquesta emoció, aquesta connexió amb l'humor, amb riure, amb plorar. I és aquí on penso que tots els creadors i creadores de contingut que van apareguent, que cada vegada n'hi ha més, estan fent molt bona feina. I és molt necessari.
Que és una feina salvant les distàncies, evidentment, però que durant molts anys, per exemple, Joaquim Maria Puyol ho ha fet molt a la ràdio, no? D'incorporar també...
Crear un model.
Paraules pròpies, també, perquè... hi ha hagut moltes paraules del llenguatge de l'argot futbolístic, no? Propi de l'anglès més segurament, que l'ha catalanitzat, no? I el Quim va introduir paraules que al final ja formen part d'una normalitat lingüística, i això et dona riquesa i et dona al final, doncs, més ús de la llengua. Hola, Clapés, Irene Carreras, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Que vagi bé, però.
El balcó gastronòmic és un lloc...
que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella, què us posem per aquí?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'ensavall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig. A la botiga, web i app.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers, et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Bon dia!
Bon dia!
Com esteu?
Estupendament!
Ara m'agrada!
Home!
Ja està bé, prou de tant de pessimisme.
Vista.
Ja.
Vista!
Escolta'm, que portes.
Sí. Els ous de la roca, Xuriguera, que són els teus ous?
Sí.
Els de les teves ganines, vull dir, perdona.
Sí, sí. Perdonat.
Es venen al mercat clar. De Sabadell?
Es venen en moltes botigues especialitzades de Sabadell, es venen en restaurants de Sabadell i de Terrassa, sí, i no, sóc a Sabadell.
Es veu que el Ricard no em creu, perquè jo li he dit que els sí. He comprat al mercat de Sabadell,
no, però no,
i
veritat. Veritat,
tinc zero credibilitat, i t'ho ha de demanar.
Bueno, vaig no. A la font, directe.
Sí, sí, però dic, jo els he comprat al mercat de Sabadell.
Doncs
sí,
què et sembla, Pau?
Molt bé, me n'agraden molt. No sabia que eren els teus. Vaig escoltar l'altre dia a la tarda.
Sí. T'agraden els ous del Xuriguera.
I m'agraden els ous del Xuriguera. M'agraden les gallines del Xuriguera. I es veu que en té 2.500.
És un empresari, és un empresari.
400, 400, 400.
Perdó, 400. N'han matat 100. El camí n'han mort 100.
No, no, són els lots que hi ha i són aquestes i no creixerem i estem al mig del Parc Natural de Sant Llorenç Savall i bé, són unes gallines que d'aquí a les 11 surten a fora el pati.
Ah, mira.
Elles
mira.
I què
tenim, raça empordanesa o què fem?
No, Maria, va, no m'aprendis per aquí.
Vale, no he dit res.
Són gallines.
Ara truques a l'Empai Tagats, aquell de Cantallops, sí. I en parlem.
Bueno, ja parlarem un dia de gallines. Abans, per això, sí. Pau, què ens portes avui?
Mira, a cada minut, i és una exageració, neix i molt un restaurant a Barcelona, una perversa comptabilitat difícil de seguir. Per sort, lluny del tanatori hi ha establiments com Los Caracoles, home, el segon més antic de Barça Morta, sí. Després de Can Culleretes. Los Caracoles, el número 14 del carrer Escudellers, s'ha celebrat els 190 anys.
190 anys!
Uala.
I segueix a les mans de la família Bofarull, dels cosins Bofarull, Cristina, Aurora, Ramon, i l'arribada ja de la sisena generació que representa el Pablo. Els que pateixen horror vacui, que no entrin. Centenars de fotos i coses i objectes repartits per l'intrincant laberint d'escales i sales, on donen de menjar a 350 persones a diari. Gràcies. Tots els clients passen pel costat de la cuina econòmica, que cada dia consumeix 140 quilos de carbó. Un estret gegantí, que és una de les característiques de la casa.
El canvi climàtic, eh?
Sí, sí, sí. Com els pollastres a l'ast, una flama a la cantonada que atreu els turistes com la llum a l'Arna. Des de 1934, cuinats amb llenya d'alzina. Els pollastres van donant voltes com una història sense final. Cargols amb costella,
ara,
pernil i botifarra negra, bé, la bullabesa, la carta des de 1925, immortalitzada al 1948 pel fotògraf Irving Penn, que la va fer famosa als Estats Units. Mm. Recepta actual amb carabiner, rap, musclos i torrada maiol en lloc de la ruïll, la salsa provençal amb pebre vermell o safrà, i l'imprescindible pollastre a l'ast amb patates fregides. Sempre, sempre, sempre patates fregides. La vida és millor amb patates fregides.
Hi ha una cosa fabulosa del primer fill dels Bofarull, que per fer baixar l'Aper Diagonal cap a Los Caracoles, amb un carro, amb cavall blanc, anava per la Bona Nova, incitant a la gent amb diners que baixés cap a la zona de Los Caracoles.
Exacte.
Era un dels dos germans, el pare d'aquestes persones, que a més era productor de cinema, i tota aquesta gent que venia de Hollywood a Los Caracoles els duia ell per coneixença amb el món de la producció. Bueno, final, preu mitjà sense beguda, uns 50 euros. Los Caracoles, Los Caracoles.
Los Caracoles. Maria, què ens portes? Sucre?
Jo us porto els 90, Tete.
Sucre?
Tornen els 90. Torna l'Oreja de Van Gogh, l'Eurodance, els Texans Levis i les modes, aquestes, les models
Texans
de fosinomia.
Texans Levis no han marxat mai.
Aquest, saps la fosinomia d'heroïnomen? Torna. Passa que ara la droga és legal, és l'Ozempic i es ven a les farmàcies. Torna també aquella idea que va fer fortuna als anys 90 amb la integral, la cuerpo-mente i l'oixo, que tot el que sigui marró és més saludable.
Però si és una estafa, això del sucre moreno.
Ara, aquí vinc.
Tu
aquí vinc.
La xafes i surt blanc. Saps això o no?
Home,
jo el sucre moreno, per saber si és moreno o no...
Si tu me't xafes sucre moreno amb una cullereta, no anem bé.
No es diu moreno.
Bueno, això és davantes, del parlar davantes.
I amb una cullera tu la xafes, aquest és blanc, i per tant estic fent una prova, però no sortirà que és blanc.
És difícil fer coses d'aquestes a la ràdio.
El sucre moreno es torna blanc.
És una enganyifa.
Perquè està tintat, no és sucre
moreno. Doncs que sàpigues que el poder ocult ha intentat silenciar aquesta secció, està al guió des del primer dia de la taverna, i ha caigut 27 vegades. Hi ha un Black Power que vol silenciar.
Illuminatis i indústria sucrera.
Jo vinc a dir a denunciar sucrera, que cada dia és més difícil trobar sucre blanc pels puestos, a les cafeteries, restaurants, hasta el santuari antimodernó, que eren fins ara els bars d'estació, hi ha una realitat emmarronida que s'escampa com un vessament de petroli. Llavors, som éssers tan simples que només de veure el color marró ja pensem natural, saludable, visca, i estem disposats fins i tot a pagar més per una cosa objectivament pitjor. El color fosc del sucre moreno és, a nivell químic i nutricional, gairebé exacte al sucre blanc. El sucre blanc té un 99% de sacarosa, sucre pur. El moreno en té entre un 85 i un 95. El restant, el 5-15% restant, és aigua i traces de minerals que són tan petites que no es tenen en compte a nivell nutricional. És a dir, i la gran majoria de sucre moré que consumim no és sucre de melassa o de canya, sinó que és sucre blanc tenyit amb...
Llavors,
sisplau, sisplau, si qui vulgui el cafè amb un punt concret de dolçor, el que et passa, com que a més aquest moreno té menys poder endolcidor, és que n'hi acabes fotent 5 i tota la barra són paperets. El paperet del bastonet, el paperet del sucre, el paperet de tot plegat. Llavors, sisplau, prou. I no em vingueu amb la lliçoneta, el cafè es pren sense sucre, perquè prou, si jo el que no vull és ficar tòxics al cos, foto aigua. O si vull cafè, sucre i blanc.
Ara, ja està. Marc, què més ens hi poses?
A veure, amb sucre moreu sense, eh? Us porto el Dole Café. Malauradament, Dole Café. Sí, que un client arribi a un bar, s'assegui a la barra i sense necessitat d'aixecar el cap, el cambrer li digui que és Joan, el de sempre, comença a ser una rara avis a la ciutat de Barcelona, i això no passa precisament al Dole Café, amb més de 60 anys ja d'història al barri de Sarrià Sant Gervasi. Fa molts mesos que la gent em va dient: Marc, passa per allà, ho entendràs. Jo tenia una certa reticència. I el que vaig fer dijous passat, sortint de la taverna, des de Catalunya Ràdio, 18 minuts caminant a pas lleuger fins a la cantonada lluminosa de Manuel de Falla, número 16, en Capità Arenas. Bar estret, cartells vintage, sucs de taronja acabats d'esprema, truites, cafès amb tasses d'abans, culleretes, Maria, molt important.
Culleretes!
Tasses d'aquelles que pesen, a més, eh? Bon material, croissants d'elaboració pròpia, i l'art de la flauta i el planxat, molt important, amb entrepans amb més de mig segle d'història, com el Popeye, amb espinacs, emmental i pernil ibèric, o el de botifarra, ceba i formatge. Una terrassa més fabulosa, que de veritat s'hi estava molt bé, on veus una mica la gespa verda, que allà dalt la gespa està molt verda. Cambrers ben uniformats, molt atents, sempre amb l'acudit preparat a la barra. Un d'aquests llocs, de veritat...
Ui, són els acudits. Sí, és un tema.
És un tema.
Ens
agrada.
Una baixada. Ens agrada un. Quan ja en fan 8, dius, bueno, prou ja.
Però deixeu-me dir que el Dole Café és un d'aquests llocs que li expliques als expats i et comencen a fer una mena de ganyota, i ja m'agrada que sigui així. Un lloc que m'agrada que existeixi i que es mantingui.
Molt bé. I del cafè al vi, Carles.
Doncs vinga, ens anem al Gratallops, al Priorat, Cal Batllet, un celler molt petitó, un celler que fa 20 anys jo voltava per Gratallops i em vaig trobar un home que ens coneixíem per altres raons, i diu: mira, que t'ensenyaré una cosa. I em va ensenyar el seu celler, que tot just el començava a fer, un celler, bueno, que s'anava modernitzant. Han passat 20 anys, va, i hem trobat el fill. Diu: sóc el fill del teu amic. Dic: no fotis, de Cal Batllet. I res, i vam estar xerrant i dic: doncs parla'm, encara hi ha l'Escanya Vella. I sí, a Cal Batllet tenen diferents vins, les Obagues, els Impartides, el Diatre, el Llum d'Helena, però sobretot el que us vull explicar és l'Escanya Vella. Escanya Vella ve d'una varietat, una varietat molt rústica, una varietat que trobem en el Priorat, n'hi ha molt poca, i que la trobàvem pel mig de les vinyes enmig d'altres varietats. El que han fet al Cap Batllet és, doncs, recuperar la varietat i fer-ne una sola parcel·la i treure'n un vi 100% Escanya Vella, que crec que val molt la pena i que us recomano amb tot el meu cor. El Priorat tenen moltes maneres de classificar el vi, no cal ara que espantem a l'audiència, però en aquest cas ens trobem que és un vi de vila, de la vila de Gratallops, i que foteu-li, perquè val molt la pena, això.
Tots queda recomanat. Pau?
El nom és fabulós, és Canyavella. És molt bo, això.
Sí.
El nom és increïble. Sí, Gratallops, que Canyavella, és tot fantàstic.
Al principi de la història m'ha espantat, perquè diu en Xuri, diu, em vaig trobar un senyor pel carrer que em va dir: vine, que t'ensenyaré una cosa, i penso...
Sí.
No hi vagis. Si
no hi vagis.
Que les gallines, t'ensenyaré les gallines.
S'ha mantingut... És que és un projecte petit, difícil. Tot i ser un celler petit, ja m'agradaria tenir-lo a mi, eh? Però vull dir, tirar endavant aquest tipus de projectes, aguantar les vinyes dels teus besavis, fer el teu propi vi, comercialitzar-lo... Cuidado, sí que és veritat que ens trobem al Priorat, i el Priorat és la locomotora del vi català, però atenció, és poca broma.
I estan d'enhorabona al Priorat,
Són herois.
Estan d'enhorabona perquè els de les Manyes els han acabat de donar 100 punts. 100 punts Parker. Estan d'enhorabona, estan excitats.
Jo això del Parker sóc una mica com la Maria amb les Michelin.
100 punts Gutiérrez, perquè Parker ja fa molts anys que s'ho va vendre.
Exacte.
Però és un lloc també on agafar-se, perquè aquí potser si entres al vi a partir d'aquí aquí també, escolta,
sí,
no?
Sí, jo el que sí, sí, home, sí, però ostres, m'agrada fixar-me en altres coses més que en Gutiérrez i el Parker. Ja.
Però a mi em crida l'atenció d'això, com vins que potser estan al voltant de 15 euros tenen 93, 94 punts.
Que
són vins que pots trobar-hi amb una gran puntuació.
93
puntuació.
Punts ja és un vi excepcional, segons Parker.
Sí,
no?
Però dic, un vi amb 93 punts que costi 15 euros és la bomba, i que és el tipus de vi que el mateix Gutiérrez puntua vins de 200 euros. 150, 100. És a dir, busqueu, cerqueu aquests vins de Gutiérrez a bon preu.
Anem-hi amb els vins a copes?
Sí, vinga, vins a copes, Pau.
Sí, perquè hi ha queixes, perquè cada vegada es consumeix menys vi, és veritat, però als restaurants tampoc ho posen fàcil. La multiplicació per més del doble de l'ampolla, a vegades el triple del preu del mercat, que no és tampoc el preu que el restaurant paga, és poc incentivador. La pots comprar a la botiga per 7 euros i te la ven al restaurant per 20. Sí, el servei, sí, la copa, però ni el servei extraordinari ni la copa és una Riedel. El marge que deixa el vi és gran, un producte emmagatzemat que no caduca. Qui carrega amb el comentari perniciós és el elaborador. El vi és car i el vi amics és barat. Pagar 7 euros per una ampolla és la ruïna del viticultor. L'oferta de copes ajuda poc. Primer, perquè els vins que ofereixen són escassos i amb nul interès. Tinc un Ribera, un Rioja i un Priorat, sí, així com de manera genèrica, i ja està.
Arriba amb unes ofertes increïbles.
Epidèmic Verdejito. I el preu, un disbarat. De l'ampolla que costa la botiga 7 euros, ells venen la copa a 4,5. Si la parella sopa i demanen per cap dues copes, estan pagant 16. Millor agafar l'ampolla. Ai, el servei a copes. Res més agradable que la copa arribi plena, sense veure l'ampolla. Oh, una falta de respecte pel client i per l'elaborador. No cal...
Hòstia, com t'abraço.
Ara m'abraçaràs més. No cal que qui es faci càrrec del beure sigui un superexpert, però si algú que té al mínim coneixements bàsics. Car Real, a un establiment del barri de Gràcia. Sols hi ha dues possibilitats de vi negre. Quines varietats? La cambrera agafa les dues ampolles i llegeix. Tempranillo, no diu ull de llebre, diu tempranillo, que és el que han escrit a l'etiqueta. I posa els ulls a sobre de la segona etiqueta. I diu Montsant. Era una garnatxa, però ella diu Montsant. I tan ample.
Sí. Sí, sí, haurien de també saber-ne.
Però no han de saber-hi molt. Han de saber que venen. Quatre coses. Si tu tens sols dues ampolles de vi negre, que mínim que saber què té aquestes dues ampolles de vi negre. Sí, no t'ho sí, sentes.
Sí. El vi per copes és, sí, és una ruïna.
A
és que llavors acabes demanant l'ampolla i...
Sí. Va,
és que és el problema. Que
I, bueno, vols fer una copeta... Te la portes a casa.
Sí, sí,
casa,
sí, ja també ho he fet. Llavors vas a tot arreu amb l'ampolla
sí,
de vi.
Sí, però que la gent no tingui mai...
Del Pau Arenós.
La gent no tingui mai vergonya. S'han de demanar les ampolles a tu.
Sí, 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 sí.
Mai.
Perquè ara a mi m'han arribat a dir si el vull calent o fred, eh?
Calla!
T'ho juro. El vols calent o fred, aquest?
Què vol dir calent o fred?
Jo no sabia on posar-me.
Què dius ara?
Calent o fred, em va dir.
Sempre calent, mare, sempre calent. Mare. Marc, què més ens portes?
A veure si dóna temps. Una cosa una mica estranya. Us vull parlar d'un tema que a mi em fa bullir la sang, que són els vídeos als restaurants. I aquí el matís és important perquè dic vídeos i no fotografies. Res a dir contra una foto ràpida al plat abans o després de la primera forquillada, mentre no molestem la resta de la taula, però l'audiovisual gastronòmic és el germà gran. Jo crec que hi hem de parlar seriosament i us porto un tall molt curtet del Narciso Rodríguez, que és propietari del restaurant Rambal a Madrid, que defensa la seva postura a ultrança.
No permitimos grabar vídeos. ¿Por qué? Porque protegemos lo que ahí sucede. Básicamente consideramos que no hay conflicto a la hora de sacar un móvil y ponerse a grabar en un restaurante, pero sí lo hacemos cuando se trata de otros elementos socioculturales, como el cine o el teatro. Protegemos lo que sucede dentro y además no promulgamos que haya sucedáneos en la red de lo que hacemos aquí.
Sé que és polèmic el tema. Jo us explico per què li dono gran part de raó. O sigui, crec que un vídeo requereix, primer, l'autorització explícita dels propietaris. Això segur. Això segur.
De la persona que surt.
De la persona i de les persones que surten. I dos, que el tema dels influencers, que va a més, amb certs personatges que es graven a si mateixos i que molts cops no demanen aquest permís, acaben fent més imatge de marca pròpia per tenir seguidors que no pas portar clientela al restaurant. Jo crec, sincerament, que amb el tema del vídeo entenc que hi hagi propietaris i cuiners que es comencin a posar d'acord per demanar més que un permís, fins i tot a prohibir el vídeo sempre i quan no siguin televisions o mitjans que ho han fet en producció per darrere. Per tant, comença a haver-hi una certa tendència contra el vídeo en els restaurants, no contra la fotografia. I això està passant a Madrid i crec que comença a arribar també a Barcelona.
Jo, la meva opinió és que ell tindria que haver dit protegir els seus treballadors. Gent
també.
Que no té... És el més important. Perquè, a veure, estem parlant d'un senyor que fa una certa coses que no té la mateixa qualificació que la propietat privada respecte al que passa a una sala de teatre. Mm-hmm. Perquè la propietat privada de les receptes és molt difícil d'establir en quin moment el foc et pertany o no. O sigui, és a dir, quan protegir la clientela, els teus treballadors, absolutament important. L'altra cosa, tu treus un mòbil i gravo en aquell moment, o faig una foto, és una cosa privada meva, del plat que tinc al davant. Uh-huh. A mi totes aquestes prohibicions el que fan és treure'n del seu discurs del seu restaurant. jo entenc que és molest. I l'altra cosa és, la major part de influencers quan van al restaurant són convidats pels restaurants. La gent no va muntant unes càmeres, unes històries, de manera que no tinguin un benefici econòmic, no ho fan sí. per bé d'aquest lloc. És en connivència del restaurador. Jo crec que quan un agafa una càmera del vídeo, del mòbil, i grava a una persona, li ha de demanar permís a aquesta
sempre,
persona.
Sempre, sempre.
Home, perquè és que si no t'estàs allà sopant tan tranquil, amb la teva parella, amb la teva família, amb qui sigui, i de cop t'estàs veient en la posició de fet de secundari però del vídeo d'una persona que no saps quanta repercussió ni on t'arribarà, no?
Sí,
no,
jo crec que hi ha una de manera indirecta, intenta treure's de sobre alguns influencers que la cosa que estan fent moltes vegades no ajuda als restaurants, i ella ha trobat aquesta manera, digue-li intel·ligent o no, almenys polemitzar i debatre sobre
jo
el tema.
Jo vaig entrar-hi també a aquest compte i crec que cerca notorietat. Mm. Que passi el que està passant ara, que parlem d'aquest restaurant, perquè és un restaurant molt poc important. I vaig entrar i vaig mirar el vídeo, vaig veure el senyor dient totes les coses aquestes.
Bueno, el Narciso estava a Barcelona, per cert.
Sí, sí, crec que és una mica estratègia també de marca fent prohibicions, que crec que no sortirà bé.
Arribem al punt de les 11. Peyu, ets per aquí?
Sí, sóc.